Al migdia, amb Joan Trias. Són les dues de la tarda i això és Estel Migdia, les veus que sonen aquest dilluns 27 de setembre. I a aquesta hora són aquestes.
Esto no sale gratis en derecho europeo y ante las jurisdicciones internacionales no sale gratis tomarles el pelo.
És evident que hi ha una voluntat de milers de persones de practicar l'oci nocturn al carrer. Són moltes les causes que ho han provocat.
Aviam, de tots aquests 40, 50 detinguts, aviam quants entren a presó. Y seguramente ya no es cuantos delitos que comportan pena de presó.
Es un orgullo poder llevarlo después de Leo, agradecer al club, como ya lo he dicho, y a los capitanes por darme la oportunidad de llevarlo.
Així sonen les veus dels protagonistes d'aquest dimarts i des d'aquest programa t'ho volem explicar, volem analitzar-ho tot plegat perquè, sobretot, volem entendre el que està passant al món. És per això que saludem a tot l'equip que fa possible Estel Migdia, Jordi Carretero, darrere la peixera, Pau Massip, al capdavant de la producció, Anna Closa, Olma Giró i Xavi Toscano a la redacció, i a l'equip d'exteriors d'aquesta casa, Sílvia Muñoz i Judit Caselles. I a tot plegat, les preguntes que ens plantegem per aquest dilluns són: què ha passat amb el volcà de la Palma? Per què semblava haver fet una aturada després de cicles més violents? I els socialdemòcrates alemanys podran formar govern després de guanyar unes eleccions històriques sense Angela Merkel? Com i per què es va produir la detenció de Carles Puigdemont a Itàlia? I avui us preguntem a través de l'enquesta de Twitter si la pandèmia ha fet oblidar la crisi migratòria al Mediterrani. Totes aquestes preguntes i algunes més, tal i es intentarem respondre ara i aquí, a Estel Migdia. Dos minuts que passen de les dues de la tarda. Aquesta hora, i abans de començar a voltar per casa nostra i per la resta del món, mirem cap al cel per saber quin temps farà aquesta tarda i demà. Jordi Miralles, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Joan. El temps ben marcat en aquests moments per la bonança arreu de Catalunya, una tarda en la qual no hi haurà precipitacions, la presència de sol a bona part del país, alguns núvols als poc importants cap al nord, i això sí, temperatures altes ara mateix màximes que se situen entre els 25 i els 30 graus, unes temperatures que han de baixar de cara als propers dies, especialment les màximes als matins, evidentment que seran frescos, és més llarga ja la nit que no pas el dia, i això es va notant. De cara a demà, una jornada també amb sol al matí, augmentarà la nuvolositat de cara a la tarda, i demà sí que hi ha la possibilitat baixa que hi hagi algun ruixat a la tarda a les comarques del Pirineu.
Gràcies, Jordi. I ara sí, comencem a analitzar l'actualitat, i és que 9 dies fa ja de l'erupció del volcà a Cumbre Vieja, a l'illa de La Palma. La lava del volcà pot arribar avui, de fet, aquest mateix dilluns, a tocar aigua. Això ho alerten els tècnics que supervisen la seva evolució. Anna Closa, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, sí, exacte. I aquest matí, de manera sobtada, el volcà ha deixat d'expulsar lava durant unes hores i després s'ha reactivat. Ara la lava situa a 800 metres del litoral. Les autoritats canàries han ordenat el confinament dels pobles de la costa davant la possibilitat que la lava arribi al mar. Davant dels possibles escenaris que hi puguin haver avui, les escoles, a un radi de 5 quilòmetres del volcà, han demanat que tanquessin aquestes escoles perquè no es trenquessin els vidres i no es fessin mal.
I a tot plegat, un terratrèmol de magnitud 6 ha sacsejat aquest matí l'illa de Creta, la més gran de Grècia.
Segons el Centre Sismològic Europeu del Terratrèmol, s'ha registrat aquest dilluns a les 8:17 del matí amb l'epicentre a 20 quilòmetres de la ciutat de Càndia. De moment, hi ha una víctima mortal.
Per tot plegat, saludem a aquesta hora i en aquest programa Domingo Jimeno, catedràtic de Petrologia i Geoquímica de la Universitat de Barcelona. Doctor Jimeno, què tal? Molt bona tarda, gràcies per ser amb nosaltres.
Bona tarda. Disculpa, és una de les poques ocasions que tenim els geòlegs per explicar coses que potser són d'interès general quan passa una desgràcia d'aquest estil.
Sí, molt sol·licitats últimament, trobo, eh?
Sí, sí, sí.
Deixi'm preguntar-li fins a quin punt és normal que aquest matí el volcà ens despertéssim tots, que semblava que s'havia apagat, no emetia ni fum, ni lava, ni cendra, i hores després sembla que s'hagi reactivat. Quina explicació hi ha, això?
És totalment normal, perquè és un volcà de lo més senzill, de lo menys preocupant pel que fa a l'explosivitat, que té una activitat explosiva en principi limitada a la zona aquesta de la sortida del focus de sortida del magma, i després diguéssim que això fa pujades i baixades d'intensitat i després la sortida de la lava. Tota l'illa abans de l'erupció s'havia produït una mena d'inflament del terreny que és degut a l'arribada de magma des de nivells més inferiors, concretament del mantell terrestre, que havia travessat tota l'escorça oceànica i s'havia instal·lat en l'edifici volcànic de l'illa. Llavors, en instal·lar-se, diguéssim, es produeix un inflament del terreny, que és com si inflessin un globus. En buidar-se tota aquesta lava que s'ha anat buidant ja ha tingut un desinflament i fins i tot aquesta petita aturada en l'activitat. Però, com que evidentment el focus generador del magma està al mantell terrestre, que és molt més avall, potser podrien ser 60 o 80 quilòmetres de profunditat respecte a la superfície, doncs, evidentment, hi ha encara molt de magma acumulat i tot depèn de diguéssim, si aquest magma continua trobant la pujada o l'accés fàcil cap a la superfície o no. En contemporaneïtat, amb el fet que ha deixat d'emetre durant aquestes hores i l'activitat d'ara, que sembla que encara és limitada, s'han produït terratrèmols a 10 quilòmetres de profunditat, que és ja dins de l'escorça terrestre, i que són al mateix nivell que es van produir justament uns dies abans, la setmana abans de l'inici de l'erupció. És a dir, que això semblaria que probablement la nou magma que arriba del mantell terrestre s'està fent camí, que pot ser el mateix que ha seguit fins ara, o trobar una altra via de sortida al llarg de la normalment de la meitat sud d'aquesta illa, que és la part, diguéssim, geològicament viva, que s'està formant encara, i per tant podem esperar, de fet, la reactivació més o menys intensa, o bé fins i tot la generació d'una altra boca de sortida, que en aquest moment podria ser cap al sud, però que no tenim, encara no hi ha cap indicació de realment si es produirà i on podria ser que sortís.
Per tant, doctor, que l'activitat sísmica, com ens deia, s'hagi desplaçat cap al sud de l'illa, ens podria fer preveure que és possible que torni a sortir una altra boca del volcà més al sud de l'illa?
Sí, però pensin vostès que ha sortit més cap al nord i és justament la zona on s'ha tornat a produir aquesta activitat, és la mateixa exactament la que on s'havia produït abans de l'inici de l'activitat eruptiva, és a dir, que després es va desplaçar cap al nord. Per tant, ens hem d'imaginar, això és com una mena d'un sistema d'una gran canyeria que porta tot aquest magma cap a la superfície, i després una sèrie de petits ramals, que en realitat són fractures que ja hi són a la superfície, a la part més superficial de l'escorça terrestre. I, de fet, si vostès miren qualsevol fotografia de satèl·lit de l'illa, per exemple, per aquesta aplicació tan coneguda i tan interessant com és Google Earth, vostès veuran tonos estrombolians del tipus, amb el seu cràter petitonet, de les característiques del que s'ha format, veuran 25 o 30 en tota la, diguéssim, el sector meridional de l'illa, que correspon al conjunt volcànic, a l'edifici de Cumbre Vieja. Per tant, el que s'està formant ara no és més que el que ja s'ha format moltes vegades abans mentre s'estava construint l'illa, i per tant, de la mateixa manera que tenim evidències de sortides de magma més cap al sud, la mateixa del Teneguía fa 50 anys va ser a l'extrem sud ja tocada al mar, doncs poden ser més cap a la cresta aquesta nord-sud que divideix les dues vessants de la part meridional de l'illa, o més cap a la costa, podria ser fins i tot que en comptes de fos la vessant que mira cap a l'oest, fos cap a l'est, que ha fet l'erupció de l'any 49, va tenir dos episodis, no? Un que va sortir, va formar un conus estromolià, que va tirar cap a l'oest, i després va sortir a la zona del Duraznero un altre volcanet que va tirar una colada de lava més petitoneta cap a l'est. O sigui, en realitat les possibilitats són totes, perquè tota aquesta zona és tremendament viva i activa des del punt de vista de la formació de l'illa.
Ara que ens parlava de lava, doctor, per acabar, una altra cosa de la que estem pendents un dia com avui és quan la lava tocarà el mar, que sembla previsible que ho faci les properes hores. Què és el que hem d'esperar quan això passi?
Doncs quan arriba al mar, directament trobarà, una miqueta abans de trobar el mar, trobarà un desnivell de, no sé exactament si són 100 metres o una miqueta menys, farà una mena de cascada cap a baix, una cascada que serà bastant, no massa líquida, si és com ha funcionat el volcà fins ara, perquè ja han vist vostès que és un conjunt de blocs que es van desplaçant i actua com un bulldozer, no, diguéssim, la part final de la colada, o ha actuat fins ara. I quan caigui aquesta zona, que ja està a ras del mar, doncs acabarà de fer el seu recorregut, entrarà a l'aigua del mar, vaporitzarà immediatament grans quantitats de l'aigua de mar, perquè aquesta colada està potser està a 700 o 800 graus en aquell moment, o més, no ho sé exactament, les darreres medicions, i es refredarà perquè l'aigua en general és molt millor conductor tèrmic que l'aire, i per tant vaporitza i dissipa molta energia. Aquesta colada, la part, diguéssim, que és encara líquida, es congelarà, i un líquid congelat és un vidre, però un vidre com el que vostès tenen a les finestres de les cases, és a dir, és matèria, no, són àtoms no ordenats tridimensionalment com passen els minerals, sinó que és tot una miqueta, es formaran blocs de vidre. Aquests blocs de vidre seran empesos cap endavant per el mateix avançament de la colada de darrere, s'anirà refredant, es formen les columnes de vapor d'aigua, que s'ha dit que podien anar acompanyades de gasos una miqueta més tòxics, però en principi no hem de tema per això, perquè només afectaria una persona que estigués molt propera a aquest punt, i per prudència ja està tot aïllat, fins i tot per prudència que no hi arribés abans que les gasos directament la colada de l'arbre.
A 5 quilòmetres, dèiem, eh?
Sí, hi ha tot una... fins i tot a mar, vull dir, hi ha 2 milles marines fallades tot des del primer començament de l'erupció, quan es va preveure quan podia sortir, van decretar un espai d'exclusió de 2 milles marines. I res, es produirà això, i al final el que s'acabarà produint, si continua molts dies l'arribada d'aquesta colada, serà la formació d'un delta, la plataforma que té de... La profunditat que té el mar al voltant de l'illa, que és una plataforma molt estreta, és de promig d'uns 25 metres, s'omplirien aquests 25 metres i es formaria un eixamplament de l'illa, un guany de potser un quilòmetre quadrat de terreny. Torno a dir-li el mateix. Qualsevol oients que tinguem ara en aquest moment, que estiguin que coneguin aquesta aplicació del Google Earth, si es fixen amb el mapa aquest, bueno, el mapa amb la imatge de satèl·lit, i veuen les zones aquestes que estan cobertes de plataneres, que es veuen que tenen zones que hi ha com hivernacles de color blanc, sí, i un reticle de camps quadrats, per dir-ho d'alguna manera, totes aquestes zones planes, a ras de mar, són ni més ni menys que el producte d'altres colades de lava que han fet el mateix que faria aquesta, guanyar una miqueta de terreny al mar.
Val. Nosaltres que ho seguirem tot pendents a Ràdio Estel. Doctor Domingo Gimeno, catedràtic de Petrologia i Geoquímica de la Universitat de Barcelona, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui. Segurament ho anirem fent al llarg d'aquests mesos, com és previsible que vagi durant a aquest volcà. Gràcies, una abraçada, que vagi molt bé.
Gràcies a vostès.
I de l'illa de Palma anem cap a Alemanya, perquè els socialdemòcrates d'Olaf Scholz guanyen per la mínima de les eleccions amb una forta caiguda del partit d'Angela Merkel, Anna.
El partit de l'encara cancellera ha perdut el 8,7% dels vots respecte a les eleccions del 2017, els pitjors resultats de la seva història. Tot i estavellar-se, el líder conservador, Armin Laschet, no renuncia a formar govern i assegura que li disputarà la cancelleria al socialdemòcrata. Pel que fa a la resta de partits, verds i liberals seran peces clau per a la formació del govern alemany.
I un altre nom propi avui, com el de Gonzalo Boye, que ha confirmat que estan acabant d'aclarir com es va produir la detenció de Carles Puigdemont de dijous passat a l'Alguer, per poder presentar la petició de mesures cautelars al Tribunal General de la Unió Europea.
En una entrevista al matí a Radio Estel, Boye ha estat molt clar sobre qui és el principal responsable de la detenció.
Yo creo que el Tribunal Supremo es el principal responsable y creo que tan grave es si el gobierno español estaba involucrado en esto como si no lo estaba.
¿Es això el que estan intentant acabar d'aclarir per presentar aquesta documentació al Tribunal General?
Sin duda.
S'ha pronunciat sobre la reacció que pot tenir el tribunal davant de la petició de cautelars i la detenció de Puigdemont.
Va a tener la que cualquier tribunal tendría si se ha sentido engañado. Una reacción muy rotunda respecto a lo que se le está pidiendo. Esto no sale gratis en derecho europeo y ante las jurisdicciones internacionales no sale gratis tomarle el pelo.
Boye ha afegit que una vegada es presenti tota la documentació al Tribunal General de la Unió Europea, és qüestió de dies que aquest es pronunciï.
I encara Junts per Catalunya assegura que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, està obsessionat amb detenir Carles Puigdemont i fa una crítica ferotge a les declaracions públiques que han fet des de la Moncloa aquest cap de setmana. Malgrat això, el partit segueix disposat a negociar els pressupostos generals de l'Estat. Des de la seu del partit de Junts per Catalunya, Judit Casellas, què tal? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda, Joan. Sí, doncs Junts per Catalunya insisteix en que el Tribunal Suprem ha mentit al Tribunal General de la Unió Europea en dir que les euroordres estaven suspeses i ho qualifica de l'error més gran que ha comès l'Estat espanyol des de l'1 d'octubre. Tot i això, segueix obert a negociar els comptes del Congrés perquè, com la setmana passada, considera que és l'única eina que té l'independentisme per fer pressió. Els Fertadi és la portaveu de la formació.
I donada la importància que té per fer valdre el nostre pes, per fer valdre el pes de la ciutadania catalana a Madrid, el que nosaltres oferim, reclamem, creiem que és la millor opció, és un front comú de l'independentisme, posant-hi les necessitats que tenim, allò que hi estem d'acord, aquelles exigències que ens han de fer creure que val la pena mantenir aquest govern de Pedro Sánchez.
Això sí, sobre la taula de diàleg considera que és entre socis parlamentaris i no entre governs. Artadi, que també és líder de Junts per Catalunya a l'Ajuntament de Barcelona, assegura que han promogut un plenari extraordinari a la ciutat per demanar la reprovació de l'alcaldessa de Colau, el tinent d'alcalde Jaume Collboni i el de Seguretat Albert Batlle, així com també de Jordi Martí com a responsable d'organització de les festes de la Mercè. D'un d'ells, d'Albert Batlle, fins i tot en demana la dimissió.
Gràcies, Judit, des de la seu de Junts per Catalunya, i estarem pendents també d'aquesta informació. Per cert, que respecte a aquesta reprovació em fa l'efecte que no és l'únic partit que s'hi ha pronunciat, en parlarem més endavant. De moment, però, Barcelona ha clausurat aquesta nit les festes de la Mercè. No hi ha hagut macrobotellots, però un miler de persones han estat desallotjades de matinada de les platges de la ciutat.
El cap de setmana deixa un rastre de destrosses, baralles, robatoris i saquejos. En el centre de la polèmica hi ha el dispositiu policial que s'havia preparat. En una entrevista al matí a Radio Estel, el portaveu del sindicat independent dels Mossos d'Esquadra, Albert Palacio, fa un balanç lamentable d'aquestes festes i admet que el cos policial se sent desemparat. A més, dubta que alguns dels 40 o 50 detinguts d'aquest últim cap de setmana entrin a presó.
Aviam, de tots aquests 40 o 50 detinguts, aviam quants entren a presó. I segurament hi ha uns quants delictes que comporten pena de presó. Si d'aquests 50 detinguts n'entressin 35 a presó i la següent vegada 20 detinguts entressin 15 a presó, la gent es començaria a pensar de rebentar locals, de tirar ampolles a la policia, d'apunyalar jovent i de robar telèfons mòbils.
El portaveu del sindicat ha apuntat també que els botellots han existit sempre, però que està arribant una nova delinqüència que no se sap com es pot afrontar i que com a societat hi ha un problema.
Per la seva banda, el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha demanat no identificar delinqüència amb joventut després dels aldarulls originats als macrobotellots d'aquest cap de setmana a l'Avinguda Maria Cristina i a la platja del Bogatell de Barcelona.
Sobre els botellots, Elena fa una crida a reflexionar sobre el model d'oci nocturn i sobre com gestionar la necessitat de milers de persones de practicar-lo al carrer.
És evident que hi ha una voluntat de milers de persones de practicar l'oci nocturn al carrer. Són moltes les causes que ho han provocat, seguríssim, algunes estructurals, altres més conjunturals, vinculades doncs, al tancament de l'oci nocturn, en fi, a tota la situació postpandèmica o pandèmica que estem vivint encara en aquests moments, i per tant ens tocarà al conjunt d'administracions i també a la societat reflexionar respecte a quina és la millor manera de gestionar, també d'acord amb les empreses d'oci nocturn, de gestionar doncs, l'oci al carrer, l'oci a locals tancats, etc.
El conseller ha assegurat que els Mossos perseguiran els fets delictius perquè no quedin impunes i desvincula de la majoria del jovent les destrosses a negocis, immobiliari públic, els atacs de la policia i els robatoris o agressions que s'han produït aquests dies.
Pel que fa a l'oposició, no ha trigat en pronunciar-se sobre els aldarulls de les festes de la Mercè. Grups municipals d'Esquerra i el Partit Popular s'ajunten a Junts per Catalunya i demanen la dimissió del govern perquè no s'ha garantit la seguretat.
La regidora i portaveu adjunta dels Republicans, Elisenda Alemany, ha emplaçat instat el govern d'Ada Colau i Jaume Collboni a apartar-se i ha afegit que la coalició no se'n surt de les seves funcions. Alemanya ha recriminat al govern municipal que menystingués les mesures de prevenció que el Partit Republicà va plantejar a mitjans de mes, com prohibir la venda d'alcohol a determinades hores o perimetrar àrees sensibles.
En la mateixa línia s'hi ha pronunciat el president del grup municipal dels Populars, Josep Bou, que ha condemnat els incidents del cap de setmana de caos alarmant.
Bou ha carregat contra Colau, Collboni i Batlle per la falta de previsió, contundència i assumpció de responsabilitats. Ha subratllat que demanarà explicacions els pròxims dies i una compareixença pública per part dels responsables polítics.
Per la seva banda, també des del govern de la ciutat, el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, ha reconegut sorpresa per les dimensions del botellot de Plaça Espanya i perquè abans no havien derivat en violència. Tot i això, s'ha defensat dient que es van fer els ajustaments necessaris en el dispositiu policial.
Batlle també ha reconegut la por a que la situació es cronifiqui, però no només a Barcelona, sinó al conjunt del país. De fet, ha demanat no estigmatitzar la capital catalana, ja que el fenomen s'ha anat reproduint en diverses ciutats catalanes i del conjunt de l'Estat durant tot l'estiu.
D'altra banda, i parlant de plana pandèmica, el Departament de Salut ha declarat aquest matí 10 ingressats més a causa de la Covid-19, que fa augmentar els hospitalitzats fins a les 486 persones.
En canvi, s'han notificat 4 crítics menys a les UCI, que passen de 170 a 166. En les últimes hores s'han detectat 166 positius més i no s'ha registrat cap mort. Pel que fa a la vacunació, Salut ha informat que el 71,9% dels catalans ja tenen la pauta completa de vacunació.
I és que el País Valencià acaba d'anunciar que aixeca la majoria de restriccions relacionades amb la pandèmia, Anna.
Exacte. Ximo Puig, el president de la Comunitat Valenciana, acaba de dir que es limiten al mínim les restriccions de comerç i cultura i l'oci, que ara mateix està en una restricció que permet obrir fins les 5 de la matinada, també hostaleria i restauració, gimnasos i piscines, banquets i congressos i esdeveniments esportius. De moment, aquestes restriccions s'aplicaran demà i tindran vigència fins al 8 d'octubre.
I l'Hospital Clínic de Barcelona supera les 500 operacions amb una tècnica molt avançada per tractar el càncer de colon i de recte.
Aquesta tècnica aconsegueix reduir un 50% el temps de la intervenció, l'estada hospitalària i les complicacions postoperatòries. Un altre dels principals avantatges de la tècnica és que evita que el pacient hagi de portar la bossa d'excrements i, en el cas que fos necessari posar-la després de la intervenció, en més del 99% dels casos es pot treure als 3 o 6 mesos.
De fet, el càncer de colon i recte és un tipus de tumor que apareix en l'intestí gros. És el tercer en freqüència en homes després del de pròstata i de pulmó i el segon en dones darrere del de mama.
És una malaltia que es pot prevenir i curar, ja que durant molts anys aquest tumor és un pòlip que, si es detecta a temps, s'extirpa de manera immediata, evitant així l'aparició del càncer.
I el pròxim dijous caduquen els ajuts pels autònoms. El ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions proposa que un gruix dels autònoms passi a rebre ajut en forma d'exoneracions.
L'objectiu, segons José Luis Escrivá, és que puguin mantenir l'activitat i per aquells que no poden treballar o els que estan en temporada d'ingressos baixos es mantindran les prestacions. El ministre ho ha explicat aquest diumenge en una entrevista al diari Ara.
Fins a 1.323 alumnes que volen fer formació professional no han obtingut plaça als estudis que havien triat, però encara es podrien recol·locar per les 4.000 places buides que han quedat als cicles amb poca demanda.
El conseller d'Educació, Josep González Cambray, ha assegurat al Parlament que hi ha places per tots ells. Hi ha unes 1.000 vacants del grau mitjà i unes 2.000 al superior. Cures d'auxiliar d'infermeria ha estat el més sol·licitat i un total de 264 alumnes han quedat fora.
I el Departament d'Empresa i Treball obre una línia d'ajuts de 500.000 d'euros a fons perdut per al teixit comercial d'Alcanar i les cases afectats pels forts aiguats de principis de setembre.
La convocatòria es farà a meitats d'octubre amb dues línies, fins a 3.000 euros per als establiments que van estar menys d'una setmana tancats i fins a 8.000 euros pels restaurants, botigues i serveis que han estat més de 7 dies tancats. L'alcalde d'Alcanar, Joan Roig, assenyala que encara hi ha establiments que no han pogut tornar a l'activitat.
Estem parlant d'una quinzena d'establiments a Alcanar i sobretot el tema de la restauració aquí al municipi de les cases, alguns que han pogut obrir però no poden donar del tot el servei, per tant han obert a mitges i per tant tot això s'haurà d'analitzar bé en profunditat, en contacte sempre directe amb el departament per acabar de mirar qui es pot acollir en aquestes ajudes. No?
Més de 500 persones han fet una cadena humana aquest diumenge a l'abadia del Fangar per denunciar la regressió del Delta de l'Ebre.
Els participants es van unir des de la punta del Fangar fins a la platja de l'Ogoleó i van omplir gairebé un quilòmetre de distància amb embarcacions, caiacs, plataformes pesqueres i persones. Els manifestants també han demanat que es mantingui l'actual línia de costa perquè asseguren que el Delta ja no pot retrocedir més. També han exigit al govern català i espanyol que implementi el pla traçat per la taula de consens del Delta.
I també us parlem a aquesta hora de l'arcabisbat de Tarragona, que ha suspès durant 15 anys de responsabilitats pastorals el mossèn Manuel Fuentes, acusat d'abusos sexuals.
Els fets van passar fa més de dues dècades i ja prescrit. En un comunicat, l'arcabisbat explica que davant la gravetat dels fets es va demanar a la Santa Seu que s'aixequés la prescripció canònica i el Vaticà ha acceptat imposar aquesta pena a Fuentes. El cas el va destapar el diari Ara, el passat mes de febrer, després de la denúncia d'un noi i després que una persona posés en coneixement del bisbat un segon cas d'abusos amb un menor.
...26 minuts que passen de les dues de la tarda... ...també mor un home de 55 anys apunyalat a Manresa... ...els fets han tingut lloc cap a 2:15 de la nit... ...a la plaça Lladó, al centre de la capital del Bages... ...i una nena de 5 anys ha mort també atropellada accidentalment... ...per la seva mare a Girona, Anna.
Els fets han tingut lloc aquest diumenge cap a les 7 de la tarda... ...al carrer Riera Pelagret, al barri de Montilivi... ...quan la mare estava aparcant i per causes que s'estan investigant... ...van vestir la seva filla. La policia municipal es va personar al lloc en rebre l'avís i ha obert diligències que ha tramès el jutjat. Fins al lloc de l'accident també s'hi van desplaçar efectius dels Mossos, dels Bombers i del SEM, que no van poder fer res per salvar-li la vida.
I a aquesta hora també anem cap a Andorra. Una setantena de persones en llista d'espera pels pisos de Jovial amb preus per sota del que marca el mercat andorrà. Olma Giró, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Joan. El temps d'espera per accedir als pisos és de 2 anys a 2 anys i mig. Així ho ha explicat el cònsol menor d'Andorra la Vella, David Estrier, que ha destacat que aquests habitatges per a l'emancipació dels joves tenen molta demanda i donen resposta a un dels principals problemes que el col·lectiu assenyala sempre com dels més importants: poder accedir al seu primer habitatge.
I mort també el desaner i exconseller general del Comú de Sant Julià de Lòria, Joan Obiols.
Sí, Obiols tenia 78 anys i va ser una figura àmpliament reconeguda en tot el món polític, i així ho ha explicat el periòdic d'Andorra.
I en clau econòmica, Olma, Crèdit Andorrà compra Vallbanc.
L'acord és per l'adquisició del 100% de l'entitat i es finançarà íntegrament amb fons propis, segons explica el mateix periòdic d'Andorra.
Esports. Gairebé 28 minuts que passen de les dues de la tarda. Obrim plana d'esports perquè el Barça salva el primer matchball de Koeman guanyant 3-0 davant el Llevant, en el que segurament hagi estat el millor partit d'aquesta temporada. Xavi Toscano, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Doncs sí, Joan, un Barça carregat de joves del planter va disputar els millors minuts del curs i Koeman pot respirar tranquil perquè tot sembla indicar que continuarà uns dies més dirigint l'equip. Ansu Fati va ser el protagonista del partit. Amb el número 10 de Messi a l'esquena, la jove promesa del Barça va jugar 15 minuts i va necessitar-ne només 9 per tornar a marcar un gol després de 10 mesos sense trepitjar la gespa i després de 4 operacions al genoll. Els altres gols van arribar de les botes de Memphis Depay de penal i Luc de Jong, que va estrenar-se com a golejador blaugrana. Al final del partit, Ansu Fati parlava així sobre la responsabilitat de portar el dorsal que ha deixat lliure Leo Messi.
Es un orgullo poder llevarlo después de Leo, agradecer al club, como ya lo he dicho, y a los capitanes por darme la oportunidad de llevarlo. Y bueno, no es una presión, pero sí que estoy agradecido por llevar este número que ha dado mucho a este club.
A tot això, el Barça s'ha estrenat aquest matí amb la novetat de Pedro i Jordi Alba.
Sí, els dos jugadors que s'han perdut als últims partits per lesió, Alba al bíceps femoral i Pedri al quàdriceps, podrien estar a punt per al proper partit de Lliga dissabte contra l'Atlètic de Madrid. Abans, però, els blaugrana disputen el segon enfrontament de la Champions contra el Benfica aquest dimecres a les 9 i encara es va ser aviat per dir si podran posar-se a les ordres de Koeman. Encara en actualitat blaugrana, el Barça ha comunicat aquest migdia que recorrerà al comitè d'apel·lació la targeta que va veure Sergio Busquets durant el partit contra el Cádiz. No ho farà, en canvi, per al segon partit de sanció de Koeman i, per tant, no podrà seure a la banqueta del Wanda Metropolitano.
I en bàsquet, Dani García i el Baxi Manresa han arribat a un acord per ampliar el contracte del jugador Mataroní fins al 2024.
Amb aquest aquest contracte, García haurà estat 8 anys al club del Bages. Dani García té actualment 23 anys i va arribar al bàsquet Manresa la temporada 2017-2018 procedent de l'Hospitalet, quan l'equip vegenc encara no jugava a la Lliga Endesa. Per cert, que el Manresa ha escombrat aquest cap de setmana al Betis per un contundent 64-106. Per la seva banda, la penya s'ha imposat al Baskonia per 72-61 i el Barça guanyava divendres al Breogán 78-69, ple de victòries catalanes, doncs, a la jornada 3 de la Lliga Endesa.
Aquesta tarda, la selecció espanyola de futbol sala disputa els quarts de final del Mundial de Lituània davant la selecció de Portugal.
Apassionant partit entre les dues favorites a endur-se la competició. Espanya arriba al primer partit, al partit després de golejar 5-2 la República Txeca aquest divendres. El partit que comença a 4:45 es podrà veure en directe a través de Gol Televisió. Qui passi de ronda s'haurà d'enfrontar al guanyador de l'Iran, Kazakhstan, que juguen avui a les 7.
I en motor, Àlex Palou segueix recollint elogis després de fer història i proclamar-se campió per la IndyCar.
La bona carrera que va fer al circuit de Long Beach ha convertit el pilot de Sant Antoni de Vilamajor en campió quan només porta dues temporades en la competició automobilística, que és la més important de tot el món després de la Fórmula 1. La de Palou ha estat la fita més important de la història de l'automobilisme català dels últims anys.
Finalment parlem de ciclisme, perquè aquest cap de setmana s'ha tancat el Mundial de Flandes amb les proves de carretera. Julien Alaphilippe s'emporta l'or per segon any consecutiu.
El ciclista francès ha passat la mà per la cara als favorits Van Aert i Van de Poel en una carrera de gairebé 6 hores que s'ha decidit en els últims 50 quilòmetres. Alaphilippe ha fet 3 atacs demolidors que han deixat sense opcions els altres rivals. La medalla de plata ha estat per holandès Dylan van Baarle i el bronze per al danès Michael Valgrind.
I encetem també la secció de cultura amb un aire nostàlgic per la fi de les festes de la Mercè Olma.
Bona tarda de nou, Joan.
Què tal?
Nostàlgics, com acabes de dir, no?
Has anat de botellot o no, aquest cap de setmana?
No, havia de tenir energia per començar el dilluns a Radio Estel. No, el que t'anava a dir és que tant de bo poguéssim dir que han estat unes grans festes de la Mercè, però no és el que podem dir. Però com que les desgràcies venen soles, no, ens anem a centrar en altres coses que, doncs, diguem-ne, que ens posen més contents. Tu hi vas veure el Piro Musical de la Mercè?
Sí, que el vaig veure, sí.
Sí?
Des de la televisió, però el vaig veure, sí.
Però no el veies des del balcó?
És que no visc a Barcelona.
Vale, aquí hi ha el problema. Barcelona, capital del món.
Ai!
Bueno, doncs, ara aquí tenia preparat els punts descentralitzats, és on es veia res.
Sí, no, va estar molt maco.
Va ser maco. Jo també, o sigui, jo de fet el que vaig fer va ser veure'l des de zona del Poble Nou, no et diré exactament on visc al carrer, però es veia molt bé, o sigui, pensava que no es veuria, es veia bé, amb TV3 sintonitzada, i de fet el que t'anava a dir és que si m'hagués quedat en algun moment, potser em quedava amb els moments previs amb la Clara Peya tocant el piano. Brutal.
Va estar molt bé, eh?
Brutal. Però bé, els piromusicals els deixem enrere i continuem parlant de música perquè...
Si algú s'estava dormint, a Ràdio Estel ha arribat Olma Giró.
Escolta, et porto bona música, no em diguis
que no.
Està bé. La Santa Espina, sí. Home, la Santa Espina, la mítica Santa Espina. Si posem aquesta cançó és perquè s'ha reprès el Campionat de Catalunya de colles sardanistes al Parc de la Ciutadella aquest diumenge, va passar, o sigui, ahir. Després un any i mig d'aturada que havia tegit, o sigui, la setmana passada eren els castellers i aquesta de les sardanes sembla que tot va millor, no, Joan?
Sí, home, sí.
Així que celebrem que la cultura torna i amb bona música.
Sempre, va, celebrem.
I saps què també celebrarà, Joan?
Ai,
ai. Por, eh? Ai.
Diguem.
T'ho dic, no perquè sigui divina, sinó per les samarretes que alguna vegada m'has portat a la ràdio, com la d'avui, a veure, treu els braços, vale, pels oients, 80% algodón, 20%, perdón, pelo de Marvel.
Però saps que és Marvel, no?
Sí, sé que és Marvel.
És la meva gossa.
Com que... Ah.
La meva bossa es diu Marvel.
No, Joan, no em pots fer això, per favor.
T'acabo de destrossar una secció, eh?
No, home, Joan,
en ple directe.
No. Per favor. Bueno,
així m'agrada.
Mira,
suposem que som en els còmics.
Suposem que som els còmics, perquè en Joan li agraden aquestes coses, diguem-ne, friquis, i és que Barcelona ha obert la primera botiga basada en l'univers Nintendo. Brutal, perquè a més és amb jazz, Joan, te l'he posat amb jazz.
Estic pensant si et canviem la sintonia de cultura.
No, és horrible, s'enganxa moltíssim. T'ho dic perquè l'he escollida i porto tot el dia amb aquesta cançoneta.
Va, Nintendo, què ha passat?
Nintendo, doncs això, que han obert una botiga basada en l'univers Nintendo, a part el nom, bueno, deixa una mica de que desitjar, perquè es diu Nintendo, que dius, senyors, així no avancem, així no anem bé.
Master
of Naming, sí senyor.
Master of Naming. Bon apunt, Xavi Toscano. Als esports i a cultura. L'home de creies a tot arreu.
Ara.
Bé, més enllà d'això, que no només es tracta d'un espai dedicat a la venda d'articles, sinó que també han creat com un tot un món paral·lel dedicat a la companyia de videojocs a ple centre Barcelona, a les Galeries Maldà, que no sé si ho sabràs, però popularment han rebut el nom de Camden Freaky, bàsicament perquè és que s'hi concentren en pocs metres quadrats més d'una quarantena de botigues de merchandising relacionat amb l'ànime, el manga i els videojocs. O sigui... Ai. Master of Naming, també,
sí,
eh?
Sí.
Tots som Master of Naming.
Nintendo, eh?
I ara m'has de fer el pas a acabar amb aquella frase de
la secció de cultura amb un tema musical que ens porta Olma Giró.
Moltes gràcies, Joan, per aquesta entradeta.
És així, eh, Olma?
És així, ara. Joan, és així, exactament. Perquè avui estaràs content perquè, ara... Oques Grasses acabaran la gira de Topem la Vida, el seu gran hit, el seu últim disc, que ho ha patat moltíssim, al Palau Sant Jordi, el 23 de gener del 2023, que ara em diràs, estàs fent volar coets a l'aire perquè saber on estarem i què farem el 23 de gener de 2023, però jo el que us puc dir és que aquell dia, si voleu, podreu escoltar Oques Grasses, Palau Sant Jordi, sense cap restricció, i el millor de tot és que amb aquest concert el grup aspira a ser la primera formació en actiu de parla catalana que ompli l'aforament del recinte i una de les poques formacions catalanes en aconseguir-ho. Així que per la llengua, Joan, la música i la cultura, acabem amb elefants o Oques Grasses.
Olma, Xavi i Anna, moltíssimes gràcies. Mira com sona. Qui sóc jo per dir-li que no? Qui sóc jo per dir-li que no? Qui sóc jo per...
Ràdio Estel. Tot anirà bé a Ràdio Estel. De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, amb Toni Marín.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
L'entrevista.
8 minuts i mig que passen de 2:45 de la tarda. Mirin, el proper divendres 1 d'octubre s'estrena als cinemes una d'aquelles pel·lícules que remou consciències, d'aquelles que et fa pensar, però el més important, d'aquelles que et fa sentir. Mediterrani.
Óscar Camps, sois unos socorristas de Badalona. Lleváis meses en Lesbos. Nadie os ha contratado, nadie os paga por esto. ¿Hasta cuándo vais a seguir?
Cuando no seamos necesarios, nos vamos.
Hay que ir.
Hay que ir a Lesbos.
¿Cómo que te vas? ¿Cómo que te vas a Lesbos?
Hay que echar una mano a los socorristas griegos.
Mañana en el primer vuelo nos vamos.
No lo vamos.
Óscar, me lo prometiste 2 días.
Pero yo cómo iba a saber que las cosas estaban así. Me quedo aquí a hacer nuestro trabajo.
¿Qué te has traído a esta? La coge la bolsa que te llevo al aeropuerto.
¿Pero que eres el dueño de la isla ya?
Yo soy tu padre.
Ah, coño, es que como a veces se me olvida...
Joder, qué cerca está Turquía, ¿eh?
¿Cuántos pueden cruzar al día? ¿Cuántos?
Está tranquilo. Esto no es como lo que has hecho hasta ahora.
Oscar, estoy preparada.
Pero si ayudáis a los que vienen, quizá vengan más.
Yo soy un socorrista, nada más. La ley del mar dice que hay que proteger la vida, que no hay que dejar un náufrago a la deriva. Y eso es lo que nosotros hacemos. Nada más y nada menos.
No one invite these people. No one invite you.
¿Que nos deja usarlas?
¿Usarlas para qué?
¿Cómo para qué? Tú viniste aquí por una foto.
Que esto es una crisis humanitaria, que nos viene grande, Oscar.
No somos el equipo de élite que vaya a solucionar esto. Esto es así.
Mira, que yo vine aquí para ayudarte, gilipollas. A protegerte.
¿Protegerme de qué?
De ti, tío.
¿Y qué dirías a quienes cuestionan lo que estáis haciendo?
Mediterráneo és la història del per què de Proactiva Open Arms, de la inquietud que va fer néixer la ONG, però també és la història de milers i milers de refugiats que van arribar a les costes de Lesbos el 2015, dels que ho van aconseguir i dels que no. I nosaltres, un dia com avui, volem parlar amb el director de Mediterráneo, Marcel Barrena. Bona tarda i gràcies per ser amb nosaltres a Ràdio Estel.
Gràcies per vosaltres.
Marcel, quin dia dius, ostres, de tot això, de tot el que està passant a Lesbos, de tot el que està passant amb aquesta crisi, de fer una pel·lícula?
Doncs jo i el Dani havíem acabat una pel·li que es diu 100 metros, que ens havia donat moltes alegries i ens va apropar molt l'una a l'altra i teníem ganes de seguir treballant i estàvem escrivint un guió. El que va passar és que en el moment que vaig descobrir la història de l'Òscar, no sé si va ser un retall de diari o xerrant, li vaig dir al Dani, Dani, hem d'aturar tot, hem d'explicar això. Ell ho va veure tan clar com jo, i el dia següent, amb el productor Tono Folguera i el Dani, vam anar a veure l'Òscar, a qui no coneixíem de res, li vam dir, hola, bona tarda, sisplau, deixa'ns parlar de tu, deixa'ns explicar la teva història. I han passat 5 anys. I aquí estem.
Déu-n'hi-do. De fet, vens del documental Mont Petit, la història de l'Albert Casals, de la pel·lícula de 100 metros que ara ens deies, la història de Ramon Arroyo, i ara Mediterráneo sobre Òscar Camps, Open Arms, els refugiats. El cinema ha de remoure consciències i, si no, no és cinema?
No, no, no. Jo, per exemple, sóc superfan del gran cinema americà. Jo he crescut amb l'Steven Spielberg. Jo és el cine que més estimo, és el cine que a mi m'ha fet i que a mi m'ha fet somiar i imaginar en gran. El que passa és que si jo he d'estar 4, 5, 6 anys preparant un projecte, posant el cap a la guillotina, jugant-me tot el que tinc, llavors sí que crec que val la pena jugar fort, arriscar i, en fi, aprendre i ensenyar. Ulisa cruzó el mismo mar en la odisea de nuestro siglo.
Ara estem escoltant María José Llergo, que posa una banda sonora de pell de gallina a la pel·lícula, eh?
Sí, és una... ella fa la cançó, perquè la banda sonora l'escriu l'Arnau Bataller, que també és un gran mestre. I, de fet, la història amb la María José és molt bonica, perquè quan estàvem rodant, el Dani em va ensenyar una cançó que es deia La nana del Mediterráneo, que l'havia fet una noia que es deia María José Llergo, a qui no coneixíem. I la vaig escoltar i vaig pensar, quina llàstima que aquesta cançó ja estigui feta i no la puguem fer servir com a cançó original. I després vam donar les voltes a si la feien servir com a cançó de la pel·li, encara que ja estigués editada. Vam parlar amb diferents a banda, vam també parlar amb diferents grans estrelles de la cançó per a veure si qui volia o qui podia o amb qui connectàvem bé per fer una bona cançó. I en aquest procés vaig pensar, a veure, no serà... No, és estrany preguntar-li a la María José si vol fer una altra cançó d'un tema que ja ha fet i que ha fet, ha tocat l'excel·lència? I ella va dir, deixa'm veure la peli. Li vam posar la peli i ens va trucar res als 5 minuts d'acabar plorant i ens va dir, si us plau, deixeu-me intentar fer un altre tema sobre el mateix tema. i ha fet el que... Vaja, mal m'està dir-ho. Bueno, de fet, no, perquè no l'he composat jo. La cançó l'ha fet ella, però a mi em sembla una obra d'art.
És enorme.
És una obra d'art. I convido a tots els vostres oients a que l'escoltin. Es diu T'espera al mar.
Tots fan un paper enorme en aquesta pel·lícula. Tot l'equip, l'equip d'actors com Dani Rovira, Ana Castillo, Àlex Munné, Sergi López i tants d'altres. Però, esclar, Eduard Fernández fa un Òscar Camps... És que, duríssim, a més, eh?
És que, sí, no? És que l'Eduard... És que jo no he vist res igual. No puc imaginar en res igual. Per mi, com a director, va haver un moment que estàvem rodant el que era l'ambientació de la taverna Tokima, de Lesbos, i jo estava davant del combo, que és el monitor on veiem el que les càmeres estan gravant, i era un moment que estava molt cansat, que ja portava moltes jornades de rodatge, d'aquells moments... Era un rodatge de matinada, però em vaig agafar un moment d'inspiració i vaig veure el que tenia davant. I tenia davant a l'Eduard, i tenia davant a l'Anna, el Dani, el Sergi i a l'Àlex, i vaig pensar, quina sort que tinc d'estar amb ells fent això. Però si és que l'Eduard, és que no... Jo no havia vist mai res igual, i dubto que existeixi un actor igual que ell.
L'Eduard Fernández, que fa el paper d'Òscar Camps... Anem a fer al revés. Òscar Camps, què tal? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
T'hi sent representat en el paper d'Eduard Fernández?
Bé, he estat assajant 2 anys perquè no li costés molt. Tant assajant tots els seus gestos perquè quan li toqui no s'hagi de complicar gaire la vida.
No, però Òscar, sí que em vas... És a dir, ara li deia al Marcel Barrena, no?, que estava avui als estudis de Ràdio Estel parlant-nos de la pel·lícula Mediterrani, i li deia, ostres... M'ha sorprès, Eduard Fernández, fer un paper d'Òscar Camps molt dur. Veient-te amb la cara, amb l'actuació d'Eduard Fernández, tu et trobes prou dur o és que Òscar Camps és molt dur?
No, jo el veig molt dur, jo el veig molt dur. El que passa és que quan consulto les meves filles em diuen que no, que et clava, però clar, això ja...
A veure, l'Òscar, el primer muntatge... que només li vaig deixar veure el primer un muntatge i després la pel·li acabada uns mesos més tard, quan li vaig posar la pel·li, em va dir, jo no tinc tan mal humor, però m'ho va dir amb tot el mal humor. Llavors, és veritat que l'Òscar és de les millors persones que he conegut mai, però clar, o sigui, jo sempre ho dic, que al final els genis, encara que amb ell li molesti, els genis necessiten tenir una potència diferent i han d'anar per una altra via, perquè si no, no aconseguirien el que aconsegueixen. Ja siguis Mozart fent sinfonies, o l'Albert Casals en el seu moment, quan vam fer Mon Petit, o el Ramon, que era el personatge de 100 metres, si tens esclerosi múltiple i vols fer un Ironman, alguna cosa has de tenir. I aquí tenim un senyor que era un socorrista de Badalona que amb les seves manetes han acabat salvant 60.000 persones. Clar, enfrontant-se amb tothom. Llavors has de tenir un caràcter especial, sí.
Ara el Marcel ens ho deia, el dia en què diu amb Dani Rovira, hem de fer una pel·lícula de tot això, perquè hem llegit al diari qui és Òscar Camps i què fa Òscar Camps. Òscar, quan a tu et plantegen fer una pel·lícula sobre per què sorgeix Proactiva Open Arms, com ho veus, què en penses?
Home, perquè vaig rebre una bona educació de petit. No els vaig enviar a fer boles, però vas pensar, ja se'n cansaran. És una idea que tenen ara, però després de saber, no li vaig donar gaire importància. Si dic la veritat, no m'ho creia. Bueno, pot ser que tinguin la inquietud ara perquè estem de molt bé, però dintre d'un any, quan ens tapin les crítiques i les no sé què, vés a saber, no? I jo, la veritat és que no li vaig donar molta credibilitat al projecte en aquell moment, tal com el van explicar en aquell moment, que volien fer, que farien... Tot era un futurible i prou feina tenia jo en aquells moments que estàvem en plena inici d'Open Arms, i la veritat és que no hi vaig pensar més fins que van tornar a aparèixer un temps després, en què ja ho tenien mig escrit i mig preparat i pràcticament es plantejaven ja un rodatge, no?
Com ha anat tota aquesta feina d'assessorar-los, Òscar?
Si et dic la veritat, ha sigut... Bé, més que res, el que més em grinyolava o em preocupava era el guió, no? Dic, bueno, facin una pel·lícula sobre tu, pot ser que és molt fidedigna, però no deixes una pel·lícula que tindrà certes licències cinematogràfiques, i vés a saber no sé, no et preocupa, no?, en certa manera, sobretot quan no estàs, no coneixes aquest món ni molt menys i ets una persona reservada, no?, que no t'agrada, no? Però, clar, representes una organització, estàs al capdavant, és molt visible, i si això ha de servir per sensibilitzar i per donar a conèixer i perquè se sàpiga, doncs et sacrifiques, no? Pues endavant. I tanques els ulls una mica, no? Dius, bueno, que sigui el que vulgui, estic en mans d'aquests senyors, no?
Clar, ara, Marcel, estem parlant d'Eduard Fernández, estem parlant de Dani Rovira, estem parlant d'Anna Castillo, de molts actors que hi participen en aquesta pel·lícula, però en aquesta pel·lícula no tots són actors.
No. Era molt important. El gran repte que jo havia d'encarar... D'entrada sabia que si tenia aquests actors, el que era el més pròpiament una estructura cinematogràfica o una història quedaria ben resolta. Això ells ho sabrien fer com ningú. El gran repte d'aquesta pel·lícula era com fèiem creïble, portàvem a la ficció les imatges duríssimes reals que hem vist en els telenotícies i a tot arreu. I l'única fórmula que se'm va ocórrer va ser comptar amb refugiats reals. I sí, vam tenir la fortuna de compartir el nostre dia a dia amb més de 1.000 refugiats que la seva vida era viure en els camps de refugiats, i ens van fer el gran regal de poder venir a ajudar-nos, a explicar-nos com ells van sobreviure, com ho van fer, què havien viscut, i vaja, l'espectador quan vegi la pel·li doncs veurà tots els extras que surten són refugiats reals que, per sort, ells van aconseguir arribar a les costes.
En diverses escenes de la pel·lícula, Òscar i Marcel, sense fer cap spoiler, sí que es veu una imatge molt contundent a parer meu, i són els refugiats mar enllà lluitant tant com poden per arribar a la costa, no? I de cop la costa, vivint la seva tranquil·litat, la seva calma, el seu estiu, no? I em fa pensar molt en el poc conscients que som quan anem els de Barcelona, per exemple, a la Barceloneta a banyar-nos perquè fa molt de calor, però a la mateixa aigua, quilòmetres enllà, s'està morint gent, no, Òscar?
Sí, malauradament vivim en una bombolla i de vegades viure amb aquesta comoditat i amb aquesta tranquil·litat ens fa creure o mal creure que tots estem igual, no? Que tot el món viu igual, i no. Només un 30% de la població del món viu igual, que són el primer món, no? La resta viuen amb poc més de 2 euros al dia, no? Així és que la realitat és una altra i no està gaire lluny d'aquí, a 2 dies navegant, una mica més enllà de Mallorca ja pots estar rescatant, no? Ja pots trobar-te una patera enmig del mar i fins i tot et pots trobar cadàvers i cossos al mar. Per tant, lamentablement, el Mediterrani ara en aquests moments és una verdadera tomba gegant, no? I no té intenció de que això minvi, sinó és perquè hi hagi un gran canvi social i que es reflecteixi en la política.
Perquè, Marcel, per rodar aquesta pel·lícula no heu anat només, o sigui, no heu gravat només a Barcelona, sinó que heu anat fins a Lesbos mateix, em sembla.
És que, de fet, a Barcelona ciutat ni l'hem trepitjat més enllà de la postproducció. Uh-huh. Vam rodar a Badalona, a les instal·lacions de Proactiva Open Arms, uh-huh, i el 99% del rodatge el vam fer a Grècia. Nosaltres la preparació, una de les coses que jo tenia clara és que la pel·li s'havia de rodar en els llocs reals on tot va succeir. Per això jo i l'Òscar vam fer viatges a Lesbos, ell em va ensenyar cada racó de la illa on havien ells conviscut i fet tot el que van fer. I així ho vam plantejar i així ho vam preparar. El que va passar és que en un d'aquests viatges que vam fer ja per tancar les localitzacions, que ja les teníem tancades, van començar a succeir diferents manifestacions nazis i d'extrema dreta, on tinc entès que fins i tot van assassinar algun refugiat. I els nostres companys de la producció grega, amb el govern de Lesbos, ens van recomanar que ni se'ns passés pel cap anar a rodar una pel·li de refugiats en aquell clima. Així que el que vam fer va ser anar a Grècia, a un altre indret de Grècia, als voltants d'Atenes. Vam fer molta feina de buscar les localitzacions i de recrear el 100% el més que podíem les localitzacions reals. I crec, crec que ho vam aconseguir, però va ser un dels molts inconvenients que vam haver de sortejar per poder fer la pel·li.
Moltes coses de les que he escoltat després de veure la pel·lícula, la seva preestrena el passat divendres, que també hi ha molta gent que ha tuitejat, no? És que se'ls han cogit el cor, que d'alguna manera han sentit aquesta angoixa, aquest estrès en els moments de salvament. Està clar que tot està ficcionat, eh? I està clar que és una pel·lícula, però, Òscar, quan vas veure la pel·lícula vas pensar, hòstia, això s'apropa el que fem, això aproparà molt a la gent el que estem sentint nosaltres al Tamar.
Sí, i tant, clar. Hi ha molta fidelitat a la realitat en aquesta pel·lícula. Lluny de ser un documental, té la part de ficció justa i necessària perquè engrani com a pel·lícula i perquè tingui, doncs, aquest atractiu per tots els públics, no? Que sigui una pel·lícula popular, no un drama, ni una gran tragèdia, ni molt menys, no? És una pel·lícula que té molta acció i que està basada en fets reals i indubtable, amb unes excel·lents localitzacions, i això m'està malament dir-ho, però és que jo no formo part d'aquesta pel·lícula, vull dir, hi surto, però jo he viscut la pel·lícula, de veritat, i el que he vist és molt semblant al que, evidentment, salvant les diferències, que va ser molt més dur, molt més difícil, molt més greu la realitat, però estem parlant d'una pel·lícula que ha d'acostar una realitat a tots els públics i d'una manera elegant i d'una manera molt fina, i ho fa, jo crec que ho aconsegueix. I penso que és superrecomanable perquè explica un moment de la història que serà memorable, que ara ens en fem creus, però van passar 900.000 persones per aquella illa, en aquell moment de la història, en el 2015. Això és una exageració.
Clar, ara notareu els oients que tant en Marcel com l'Òscar estan parlant en passat, perquè és que la pel·lícula és aquell 28 d'octubre del 2015, eh, Marcel?
Exacte.
Sí, així és com acaba la pel·li, en el que és recordat o es té com oficial, almenys en la història moderna de la humanitat, com el pitjor naufragi que mai ha succeït al nostre mar. En aquell naufragi els socorristes... Llavors no existia Open Arms, perquè la pel·lícula explica un període de la història on, no Open Arms, l'ONG encara no existia, és el que van crear després per poder subsistir i aguantar la illa, però els socorristes del que avui és Open Arms, el que era proactiva, van rescatar amb les seves mans a 252 persones. No sabrem mai quanta gent va morir aquell dia, però el que sí que sabem és que l'Òscar, el Gerard i la seva bona gent van salvar només aquell dia, a 252 persones, fins a les més de 60.000 que han salvat fins avui.
Ara, el Marcel ens explicava això. Es van salvar només en aquell dia 252 vides i no sabem quantes es van perdre. Òscar, no et preguntaré exactament per aquell dia, però normalment, quan te'n vas a dormir, què penses? En les que has pogut salvar o en les que no?
No, sí, intento no pensar amb res, com vaig a dormir, perquè ja prou difícil és congeniar el son amb aquesta edat que tinc, no? Però si d'alguna manera quelcom et pot treure el son, evidentment és recordar els que no has pogut salvar, això està clar, perquè et queden clavats. Sí, sobretot els que has tingut molt a prop, que quasi ho has aconseguit i no ho has pogut, no? N'hi ha altres que potser ni siquiera els has arribat a veure i estaven allà, però la veritat és que no és el mateix, sempre ho dic, eh? No és el mateix veure un mort que veure un morir. Es triga molt a morir, eh? No és fàcil.
Òscar, rapidíssimament, com podem ajudar a Proactiva No Open Arms?
Mira, en aquests moments, donant suport econòmic. És el que millor es pot fer, perquè la crisi del Covid ens ha afectat a tots tant que ho ha patit a la ciutadania, i ho estem patint les organitzacions comunitàries que ens sostenim d'aquestes donacions de la ciutadania. Per tant, ara és més valorat que mai el suport econòmic, perquè, francament, estem en una situació molt difícil.
Òscar Camps, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres. Una abraçada molt gran i moltíssima, moltíssima força a tot l'equip d'Open Arms. Que vagi molt bé.
Gràcies. I a tots els oients de Radio Estel.
Marcel, per cert, ens queda un minutet, però si vull recordar que ha estat una de les pel·lícules seleccionades per anar als Òscar.
Sí, senyor. Així és. Així és. Per nosaltres ha sigut un... la confirmació que hem fet les coses ben fetes, que la pel·lícula està agradant molt i que hem de tirar endavant. Ja a partir d'ara, a partir de l'1 d'octubre, que la gent la vegi, la jutgi, la recomani, ompli els cinemes un altre cop, que és un lloc segur. I, en fi, que intentem lluitar contra la ignorància, intentem posar llum a les coses, a... en fi, no sé. Jo crec que val la pena, la pel·li, que la gent la vegi. I que sigui el que hagi de ser.
1 d'octubre, als cinemes de tot Catalunya, de tot l'estat i de tot el món mediterrani. No us la perdeu, que val molt la pena. Marcel Barrena, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a tu.